Taladros, mòbils voladors, jo crec que deixem-ho aquí perquè, vaja, sense voler fer el lligam, me l'heu fet vosaltres, perquè aquests dies hem sabut que segons les dades de l'Observatori contra l'Homofòbia el número d'agressions ha augmentat en un 40% a Barcelona respecte al mateix període de l'any passat. Fins al 31 de juliol s'han enregistrat 44 casos de discriminació contra el col·lectiu LGTBI, dels quals el 73% són agressions físiques o verbals. I malauradament ja sabeu que les notícies donen la raó a aquestes dades. L'últim cas enregistrat a Barcelona va passar fa unes setmanes al costat del metro d'Hostafrancs, però vaja, que no paren d'haver-hi històries. I davant d'aquesta problemàtica tenim moltes ganes de parlar amb l'Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Eugeni, com estàs?
Bé, aquí a l'agost, però bé.
Molt bé. Escolta'm, la pregunta que algú es pot fer davant d'aquest augment és que han augmentat les agressions, ho estem veient tots aquests dies, o han augmentat les denúncies?
Bueno, totes dues coses. O sigui, hi ha més violència, perquè sí que és real que de 2 anys cap ara hem passat en una situació realment preocupant, no? Una violència, entre cometes, gratuïta, no? No estem parlant d'anteriors patrons, no? Que hi havia agressions, doncs, agredien a una lesbiana, a un trans, un gai, eren agressions d'una persona o en un context molt determinat. Ara ens trobem amb un patró, doncs, molt semblant amb el de les dones. En el nostre cas són agressions, són burles, en el cas de les dones és absolutament tremendo perquè són violacions, però és el mateix patró, de joves, amb una d'adolescents, amb un imaginari de masculinitat, no?, d'un grup realment molt trist, la part dels agressors, i absolutament, doncs, molt preocupant la seguretat, doncs, del nostre col·lectiu, no?, que hem de viure, doncs, en una ciutat com Barcelona amb aquesta por quan sortim, sobretot, amb l'àmbit de l'oci nocturn, no?
Sí, hola, jo volia preguntar-te si tu penses que aquest repunt de les agressions es deu també a que hi ha una major sensació d'impunitat per part de les persones que cometen aquestes agressions, o sigui, que es pensen de poder fer això sense que els hi passi absolutament res, perquè no sembla que aquesta masculinitat tòxica està tornant en la seva forma més virulenta.
Sí, bueno, també és cert que això que has dit és tal qual, o sigui, hi ha una toxicitat amb un discurs que abans no existia o no tenia l'altaveu que té ara, no?, que és, doncs, dir sense cap mena d'escrúpols que això és una subhasta, no?, com si els drets LGTBI poguessin estar eternament en subhasta, no?, ara els tens, ara no els tens. Clar, són drets que van vindre per quedar-se, no?, i ara, doncs, tenim veus, doncs, que això ho posen en entredicho, no?, per tant, els joves no són indiferents amb aquest discurs i l'agafen, no?, tenen el coixí necessari per fer-lo i amb aquesta toxicitat. També és cert que el col·lectiu LGTBI també s'ha empoderat, no? Sí que continua, no només a Catalunya, sinó a altres països, a Madrid, a París, a Berlín. La majoria de les persones LGTBI no ho denuncien en el itinerari oficial, no? Ho fan en llocs més còmplices, com pot ser a Catalunya l'Observatori, i això també ve degut a, doncs, a una por, no?, perquè històricament hem estat perseguits. I, clar, dir en un estament oficial la teva orientació, la teva identitat, doncs moltes vegades és un problema, no? T'ho dic això perquè? Perquè mai les dades oficials coincidiran amb les dades que tenim les ONGs.
Eugeni, i també les xarxes s'estan convertint en una... Les xarxes, és a dir, el Twitter i tant...
Les cloaques, les clavegueres de l'odi, sense cap mena de dubte, jo ho defineixo així.
Sí, però també està servint perquè gent denunciï. Jo me'n recordo fa unes setmanes, per exemple, em sembla que al McDonald's de Plaça Catalunya un noi es va queixar...
El dia de l'orgull gai, precisament, va ser.
Vull dir que està fent aquesta feina doble, no? Per una part, és un cau d'odi, podríem dir...
Molt preocupant, perquè sí que és cert que les xarxes socials ens apropen en temps real situacions que abans, doncs, no ens enteraríem, no? Això està clar. Però també en temps real tens, de sobte, doncs, moltíssima gent que sense cap mena d'escrúpols i amb l'anonimat que donen comencen, doncs, a vomitar odi d'una forma realment preocupant. I això impacta molt en víctimes i en persones, doncs, que no saben fer front, no? Perquè la importància d'aquest que es creuen que és un món, absolutament virtual, doncs té unes conseqüències després en la seva autoestima, no? És una cara i creu que no sabria dir-te si ens va bé o ens va malament, eh? Tinc seriosos dubtes.
És que les xarxes en molts casos acaben polaritzant aquest tipus de comportaments i creant com aquestes bombolles, no? També
tu ets bo, tu ets dolent, aquest tio s'ho mereixia, aquestes coses que a vegades sentim, no? Des de l'Observatori contra l'Homofòbia feu una feina molt important, que és que si jo, per exemple, tinc una agressió, em puc comunicar amb vosaltres i vosaltres treballeu amb una colla de voluntaris. I quina és la vostra tasca? Vosaltres ajudeu a les denúncies, ajudeu en l'agressió. Quina és la vostra tasca?
Mira, a partir d'aquest any ja hem tingut que passar de voluntaris ja també a tindre gent renumerada, perquè realment o sigui, pensa que estem arribant ja a les mateixes incidències que vam registrar en el 2018. O sigui, realment estem absolutament desbordats amb uns recursos bastant limitats. Eh? Per tant, tenim un equip de professionals, psicòlegs, estudiants de dret, comunicadors, que bé, el que fem és, sobretot, un primordial, donar-li atenció a la persona que ha patit aquesta agressió perquè és fonamental, no? Que sàpiga que ho pot parlar, que ho pot explicar i que estarà amb un psicòleg que l'atendrà i que d'alguna forma podrà veure com resoldre això. Això per nosaltres és el més important. I el segon és oferir-li doncs, un itinerari. No? O sigui, tu deies al principi lo d'aquesta impunitat. No? Nosaltres, clar, no som un estament oficial i això són les polítiques públiques LGTBI les que l'han de solucionar, no? Aquesta impunitat total.
Això t'anava a dir... Espera, no marxem de tema. El tema del ajuntament, conselleria... Qui creus que s'hauria de posar les piles amb això? O és una feina de tots?
A Barcelona s'està fent un treball molt bo, la veritat, i estem molt contents amb l'Oficina per la No Discriminació, perquè sí que hi ha un estament oficial que recull totes les denúncies que hi ha de discriminació a Barcelona ciutat, no només del tema LGTBI, sinó també racista, masclista, i es treballa conjuntament, mensualment, es fa una taula, es fa un mapa. Llavors sí que a Barcelona hem avançat amb aquest punt, però sí que és cert que a nivell de país tenim unes deficiències bastant grans. Vam aprovar una llei pionera a l'Estat i a Europa i no s'ha desenvolupat doncs, de la forma que caldria. No? És a dir, la persona trans d'un poble del Pirineu doncs, ho té bastant malament a nivell de recursos, a nivell d'aquesta atenció. Per tant, no estem donant els mateixos serveis davant de les mateixes situacions de perill. No? Això sí que és un punt que cal solucionar i que li toca en aquest cas, al govern de la Generalitat.
Hi ha una diferència molt gran entre entorns urbans i entorns més rurals, ara que comentaves?
Home, en l'entorn rural pensa que la infradenúncia és absoluta. O sigui, tu en l'entorn rural anar a dir-li al mosso que potser és el cosí del teu amic o del teu escunyat, és a dir, juguem amb el problema de la manca de poder visibilitzar la teva orientació i identitat. Per tant, no només potser hi ha una violència més gran, sinó que està absolutament amagada, total i absolutament. Per tant, per la persona que ho pateix, és realment insuportable.
Això és el que ens explica des de l'Observatori contra l'Homofòbia, l'Eugeni Rodríguez, però clar, la gent, tu ho deies, ho apuntaves al principi, parlaves de les agressions físiques que hi ha cap a les dones, i en el cas d'homes, és a dir, LGTBI, també hi ha agressions físiques o són més aviat verbals? Què és el que una mica ens diuen les vostres dades?
Home, les majoritàries continuen sent verbals. Nosaltres sí que creiem, parlem d'agressions, sí que al final en els estudis som un subgrup, no? Perquè, bueno, sobretot jurídicament doncs, no té el mateix catalogació, una lesió que unes paraules. Però puc assegurar que moltíssimes persones obliden una paisa però no obliden un assetjament o unes amenaces o uns insults repetits. El discurs d'odi pot fer més mal a vegades que una pallissa. Amb això no estic dient que una pallissa sigui millor que un insulet, però hem de tenir en compte que les paraules pereixen d'una forma bastant gran i no se li dona la importància, perquè és molt complicat anar a urgències a dir que t'han dit això i que et facin un par d'agressions, no? Perquè hauries d'anar a urgències. Psiquiàtries no estem acostumats, en canvi, doncs una costella, quatre punts, doncs sembla que pots visibilitzar el dolor que tens. No, no tant així quan has fet un insult. Per tant, és important veure cadascú en el seu context. Però la pregunta que em feia, són més les verbals, però aquest any en concret i a Barcelona la pujada de les agressions en grup físiques és realment preocupant.
Tu creus, per exemple, potser és anar molt enllà, però parlàvem abans de Vox, hem parlat sempre de la manada, hem parlat de Foro Coches, no sé, llocs on se sent molt còmode l'odi, podríem dir. Són llocs que creus que, és a dir, resolucions judicials com les de la manada, etc., han afavorit que hi hagi aquest, podríem dir...
Vaja. Absolutament. O sigui, nosaltres, a l'Observatori, l'Associació de Transsexuals d'Andalusia, fa un mes vam anar davant de la Fiscalia General de l'Estat per demanar doncs, la legalització d'aquest partit d'ultradreta, no? O sigui, absolutament, estan afavorint. O sigui, hi ha un altaveu, hi ha un coixí, hi ha una institucionalització de l'odi que abans no hi havia, no? Abans aquests partits no tenien representació, no tenien legitimitat. I aquesta legitimitat que tenen perquè estan on estan, també amb el suport i la complicitat d'altres partits, doncs estan fent un mal absolutament grandiós.
Sí, jo també volia preguntar-te per què havia passat, perquè amb les notícies a vegades el que succeeix és que no fas el seguiment i quedes una mica en l'aire, no? No saps com s'acaben les històries, però Vox, per exemple, havia demanat a Andalusia, al govern andalús, les adreces i els noms de les persones que treballaven, que estaven implicades a la lluita contra la violència masclista.
A Madrid l'havien demanat, a Madrid en concret.
A Madrid, però això no hauria de ser, no està permès, no?
Sí, havien demanat les dades del COGAM en concret, que és el col·lectiu gai de Madrid. A València també ho havien demanat. I un més dur és que, per exemple, a València, el Tribunal Superior de Justícia de València no va acceptar la denúncia que es va fer. Per tant, perquè com ho demanaven des de l'administració, clar, no és el mateix un partit que no hi era a la institució, que ho feia com a partit, que ara ho fa com a administració. Per tant, aquí tenim un greu problema, que és el que et deia, no? S'han legitimat des d'aquest punt de vista institucional, amb la qual cosa, doncs, la resta, no? De partits, la resta de la societat, hem de tenir molt clar el que et deia al principi, els drets LGTBI de les dones no estan en subhasta, no podem estar eternament discutint els drets i les nostres llibertats. O sigui, s'hauria de ser molt contundent, i això l'hauria de fer la Fiscalia, per recordar-los que no poden doncs, qüestionar drets que ens ha gustat moltíssim doncs, guanyar i consolidar.
Doncs Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Molta sort i bona feina.
A mi m'interessa aquest. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.